Són les 4 i 6 minuts, aquí estem. Això és el Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Jéssica Albià, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Un plaer tenir-la amb nosaltres.
Igualment, i a més encantada i agraïda que em convideu per primera vegada a Ràdio Estel, que espero que no siga l'última.
Espero que no. Ja, de fet, quan surti aquesta tarda, si vol, tenim nova cita, perquè diguem que l'actualitat política catalana, també espanyola i barcelonina, donen de sí com per parlar uns quants programes.
És molt intensa i n'hi ha molts temes, sí.
N'hi ha molts temes, tot i que avui el tema és un, no? El tema del Covid, les restriccions... No sé com ho ha rebut vostè, tot aquest anunci, senyor Albiach.
Doncs mira, la veritat, fa gairebé 2 anys que ja estem amb aquesta pandèmia i jo tinc la sensació que és com si no haguéssim après suficient. I jo crec que les restriccions nosaltres no les qüestionarem en cap cas. Crec que arribats a aquest punt, i a més el president ha dit que estem en una situació crítica, no només ell, òbviament el comitè d'assessors ha dit que estem en una situació crítica i per tant són necessàries, però jo em pregunte si havíem d'haver arribat a aquest punt i fer unes mesures doncs, a 3-4 dies de Nadal, que sabem que tant ho necessitem, perquè n'hi ha moltíssimes famílies que estaven esperant aquestes dates per poder retrobar-se després dels Nadals tan difícils que van passar l'any passat.
De fet, no és ni una ni dos les persones que a mi ja m'han dit que no faran el dinar familiar a casa. És a dir, que ha caigut tot això com una autèntica gerra d'aigua freda, no?, sobre la població?
Absolutament, no? I a més una població doncs, que cada vegada que se li ha demanat un sacrifici i un esforç, l'ha fet. No? Ens van dir que ens havíem de confinar, i ho van fer vacunar-nos, i ho van fer reduir les interaccions, i ho van fer mascareta, i ho van fer... I jo crec que una de les principals coses que havia de fer el govern de la Generalitat, en aquest cas, com era reforçar l'atenció primària, la salut pública, doncs jo crec que no ho ha fet amb suficient força. I per tant, ara, doncs, evidentment n'hi ha por doncs, d'un col·lapse sanitari que s'ha d'evitar de totes les maneres necessàries, i per això dic, aquí també doncs, jo crec que les mesures arriben tard.
Tard.
Tard, sobretot perquè segurament si les haguéssim pres fa unes setmanes no serien tan dures, no serien tan lesives i podríem oferir certeses a la gent. Per tant, el primer, reforçar la sanitat pública, això sabíem que ho necessitaríem en qualsevol dels moments, perquè a més, més enllà de la Covid, sabem que n'hi ha unes llistes d'espera i una infradiagnosi de les malalties que veníem arrossegant doncs, dels temps de la pandèmia. Ara també veiem com n'hi haurà sectors econòmics durament afectats, que a més ja veníem patint durant tots aquests mesos. Aquestes ajudes han d'arribar d'una manera ràpida i sobretot també l'estratègia dels testos, dels antígens. No pot ser que tu vagis a la farmàcia i no n'hi hagin o que cada dia estiguin pujant de preu. I aquí jo crec que hi hauria d'haver una estratègia de política pública de facilitar antígens gratuïts a la ciutadania per tindre-los a l'abast i que aquests dinars familiars, en cas de que es produeixin, doncs siguin de la manera més segura possible.
M'ha tret vostè 1000 temes dels que m'agradarien a parlar, no el dels antígens, per començar pel final. Jo no sé si cal que siguin gratuïts o no, però tampoc que costin 15 euros. Una mica
exacte.
Estàvem parlant, ara fa uns minuts aquí a la tertúlia, i jo conec el cas d'Itàlia. Itàlia, 4 euros costa un antígen. Aquí 15.
Te diré més. Aquest estiu jo vaig estar a Portugal i em vaig comprar per 2 euros.
Per 2 euros.
1 euro amb 99.
Ah-ha.
Per tant, és una anomalia que tu ara avui vagis a farmàcies i n'hi haig per 11 euros, que és el que ens comenten alguns companys.
Si n'hi han.
I per tant, jo crec que aquí sí que se necessita una política pública de facilitar els testos a un preu que siga assequible, sabent que, a més, potser no necessitem només un, sinó que n'hi hauran diverses fites importants a aquests Nadals.
Clar, deia vostè que són mesures que arriben tard, però d'altra banda, hem de veure que són les primeres que es fan a l'Estat. Com entén això, senyora Albiach?
Bueno, jo crec que han estat els diferents... Jo crec que sí que és important assenyalar la primera cosa i és les competències ara mateix en matèria sanitària són de les comunitats autònomes. Per tant, la màxima responsabilitat són els presidents, les presidentes autonòmiques. Sí que és cert que el president aragonès ha sigut el primer en sortir. Ara, això no vol dir que nosaltres no considerem que no hauria d'haver sortit abans. I sobretot també pensem que n'hi ha algunes mesures que s'estan dient que per mi són una mica més cortina de fum que una altra cosa. No? Estem escoltant alguns presidents parlar de l'ús de la mascareta a l'exterior. Doncs, bueno, mirem l'eficàcia de les mesures, perquè si tu utilitzes la mascareta a l'exterior, però després tens sopars o dinars de més de 10 persones, doncs potser no és tot l'eficaç que se necessitaria lo de la mascareta als exteriors. És evident que si tu vas a un carrer comercial a una hora puntual, que n'hi ha moltíssima gent fent compres, doncs aquí tu te posaràs la mascareta. Però és que això la gent ja ho fa, és una qüestió de sentit comú. Jo el que proposo és, o el que proposo, el que pensava era, a lo millor aquest dos dies enrere, aquestes últimes setmanes, potser ens hauríem pogut dir feu sopars de menys de 10 persones i potser haguéssim arribat ara mateix amb unes millors condicions, però torna a insistir, reforç de la sanitat pública, perquè tornem a ensopegar una onada i una altra onada en la mateixa pedra.
Deixem dir-li que els professionals de la salut pública en aquest programa havien parlat amb metges i de més ho veien venir, que efectivament estava arribant aquesta nova variant Omicron i que això podia començar a provocar el que ja està passant en aquests moments de saturació en aquest tipus de serveis. Parlava vostè de sectors afectats. A l'hora anterior hem parlat d'una banda amb l'hostaleria i d'una altra banda amb l'oci nocturn. Hem notat tant cansament, senyora Albiach, està tothom tan cansat. Però clar, és molt difícil entendre realment el que deu pensar una persona que pocs mesos després d'haver obert de nou els seus locals els ha de tornar a tancar.
I ja no són només els propietaris, que també, sinó tota la gent que depèn d'aquestes feines.
Clar.
Per tant, per això nosaltres insistim. Ajudes concretes, és cert que avui el president ha parlat de que arribarien ajuts econòmics, però és important que concretem i sobretot és important que arriben amb una certa celeritat.
Vostè ha parlat diverses vegades de la necessitat de reforçar la sanitat primària, no? Els serveis d'atenció primària. I, de fet, quan finalment es va fer l'acord de pressupostos, vam presumir que aquesta seria una de les conseqüències directament, no? Aquesta cosa que trobem tan clarament que s'ha fet malament, diguem que canviarà en els propers mesos?
Millorarà. Aquests canvis no arriben radicalment i, a més, nosaltres, en l'acord de pressupostos, sempre diem el mateix. El primer no són els pressupostos que nosaltres faríem si estiguem al govern. Aquesta la primera i la segona. En un mes de negociacions o en tres setmanes de negociacions no reverteixes dinàmiques i polítiques que s'han estat aplicant a Catalunya durant anys i panys. No?
Yeah.
Per tant, milloraran, això està clar.
En qualsevol cas, deixi'm dir-li, la jugada els va sortir perfecta, no? Perquè va ser tot un cop d'efecte. Van aconseguir els pressupostos de la Generalitat en un moment que van donar un protagonisme molt, molt ferm i molt potent als comuns i, de pas, es van garantir també l'aprovació dels pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona.
Per a mi, la veritat és que és molt bona notícia. Nosaltres venim insistint. Quan tu tombes uns pressupostos, no estàs perjudicant els partits que estan al govern. Estàs perjudicant els catalans i les catalanes, o en aquest cas a la gent de Barcelona, no? Els barcelonins i les barcelonines. Parlar de pressupostos implica parlar de sanitat, implica parlar d'educació, d'ajudes socials, d'habitatge, i tot això és el que nosaltres millorem en els pressupostos, parlant, per exemple, de 80 milions d'euros per la salut mental, no? O 50 milions d'euros per tindre dentista públic, que va ser un dels temes que vam treballar l'anterior legislatura, per fer de Catalunya un país de trens, perquè volem canviar el sistema de mobilitat. Un altre exemple. Les treballadores de la neteja, i parlem femení perquè la majoria acaben sent dones, que durant els dos mesos més durs de la pandèmia, quan estàvem tots i totes tancades a casa, menys aquelles persones que tenien una feina essencial, estaven netejant en els hospitals, doncs no van tindre aquest complement, aquesta paga extra que sí que van tindre tot el personal sanitari. Mm-hmm. No? Infermers, metgesses... Nosaltres en aquest acord de pressupostos hem aconseguit que també tinguin aquest complement perquè també es van jugar la vida per cuidar-nos.
Yeah. Aquest acord, no? Si alguna cosa va evidenciar, és l'apropament, efectivament, dels comuns a Esquerra Republicana de Catalunya. Ahir, en aquesta mateixa cadira que seu avui vostè, seia Ernest Maragall.
Mm-hmm.
Es notava la proximitat d'alguna manera, però quan parlaves de PSC, aquí semblava que la cosa, l'olla començava a bullir. Un nou acord d'esquerres a Catalunya, això sembla, senyora Albiach, prou complicat, no? Ho dic perquè vostès l'han reclamat molt.
Jo vaig dir en el seu moment, vam estar tres mesos per tindre una investidura, perquè Pere Aragonès fos president. Vam estar 3 mesos en el gym. Finalment, després d'aquests 3 mesos, va haver un govern que jo venia insistint. Crec que n'hi havia una altra possibilitat millor. Mai vaig entrar a parlar en una fórmula concreta, però jo sí que vull que Catalunya tinga un govern progressista i no un govern continuista, com el que tenim ara mateix, perquè tenim el mateix que la legislatura passada, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, doncs que ja sabem que fa unes certes polítiques continuistes i, malauradament, el que també és continuista és el soroll que envolta el govern en molts temes, començant per la taula del diàleg o per l'ampliació de l'aeroport del Prat, o també ho hem vist en l'acord de pressupostos, no? Que si fos per Junts per Catalunya doncs no hi hauria pressupostos enlloc, ni a l'Estat ni a Barcelona, però és que possiblement tampoc a Catalunya, amb algunes declaracions dels dirigents de Junts per Catalunya, doncs que ja veien que era una paradoxa perquè no volien un acord amb els comuns.
Si alguna cosa ens queda clara és que Esquerra Republicana veu d'una manera l'acord amb els socialistes a Madrid i una altra la possibilitat d'arribar a acords amb el PSC a Barcelona. Per què creu que es produeix això?
Doncs això ho hauran d'explicar ells. Nosaltres el que venim insistint és que hi ha un canvi de paradigma econòmic Els pressupostos a tot arreu sabem que enguany són expansius, perquè tenim els diners dels fons europeus, tenim les transferències de l'Estat, tenim tots els recursos que arriben de la reforma del sistema fiscal que van fer a la negociació dels pressupostos del 2020. Només aquesta reforma fiscal implica 550 milions d'euros més per Catalunya. I, per tant, calia un canvi de paradigma polític. I això el que vol dir és que ens hem d'entendre entre diferents. Jo insisteixo, a més és una frase que m'hauran escoltat dir més d'una vegada, a mi la ciutadania no em paga i em vota per dir que no a tot, sinó per arribar a acords entre diferents. I crec que d'això va la política una vegada que s'han acabat les majories absolutes. Per tant, utilitat a la gent i, sobretot, torne a insistir. Qui menys necessiten els pressupostos són els que tenen la mútua privada, un pla de pensions privat o porten el seu fill o la seva filla a una escola privada, que és una opció, que està molt bé, però jo crec que els polítics i les polítiques el que hem de fer és protegir perquè la gent que ho vol portar a lo públic ho tinguin les millors condicions.
Parlar de pressupostos és parlar de polítiques concretes, efectivament. No? Una d'elles és l'economia. Això ens agafa en un moment el que semblava que tots ens estàvem començant a recuperar d'alguna manera. Vostè confia en la recuperació econòmica?
A veure, les dades macroeconòmiques ens diuen que sí que hi haurà una certa recuperació. Quin és el perill? Doncs que no arribem al cert cap amb aquesta pandèmia, que no sabem quan per fi podrem treure'ns la de sobre, i sobretot que aquestes bones xifres macroeconòmiques no acaben repercutint en les butxaques de la gent, perquè moltes vegades s'ha dit, no? Bueno, sí, Catalunya va bé o Espanya va bé, molt bé, però la gent del carrer aquesta milloria la va notant en els seus negocis, la va notant en les seues butxaques, se va revaloritzant, no? Les pensions o se va millorant també les pensions. Ara, sabem que tenim un escut social, que el que fem és que si venen mal donades, doncs la gent no caiga, és a dir, sempre se li fa un acompanyament, però també tenim unes xifres d'atur que són preocupants. I poso l'exemple de l'atur juvenil, estem al voltant del 40%. Això és insuportable directament, no només per les noves generacions, sinó també pel sistema i pel propi país, que veu que no té futur. I en aquest sentit, doncs, jo sí que vull posar en valor doncs, tota la feina que està tirant endavant Yolanda Díaz com a ministra de Treball. Jo crec que mai havien tingut una ministra de Treball tan bona. Ara, aquests últims dies, està apretant, ja ho saben vostès, per acabar amb, no?, per derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral del Partit Popular. Uh-huh. I en aquest sentit, un dels temes més importants serà la temporalitat. La temporalitat fa que ara mateix un de cada quatre contractes que s'estan fent siguin temporals i siguin inferiors a una setmana. Això directament és que no et permet, si parlem d'economia, que l'economia vagi bé, perquè la gent no té certesa, no té estabilitat i directament té por a consumir, òbviament, perquè amb força, no?, amb moltes dificultats, arriba per pagar el lloguer i per poder fer dos àpats decents al dia. No? I, per tant, doncs, donar-li certeses i una certa estabilitat a la gent és el que permet que l'economia doncs, vagi funcionant. I, per un altre costat, si parlem d'economia també, doncs, hem de parlar de transició ecològica, hem de parlar de fons europeus i de la necessitat de reindustrialitzar Catalunya. Ara mateix, saben vostès també, tenim el conflicte de Nissan, tenim 1.500 treballadors i treballadores doncs, que estan pendents d'un fil a veure quina és la proposta que els arriba doncs, per poder donar suport a aquestes famílies i que tinguin una feina.
Totes les propostes sembla que passen per el fet que el govern de Catalunya posi diners, no? En convèncer les empreses que s'acaben instal·lant a la zona franca, no?
Bueno, veurem. Jo crec que una cosa poden ser diners i una altra cosa també poden ser certeses. I jo també, aquí si parlem de quins diners o quines inversions ha de fer el govern de la Generalitat en les empreses que vinguin, crec que això no pot ser a canvi de res. Per què dic això? Doncs perquè hem vist, per exemple, que en el cas de Nissan se van donar diners públics a Nissan i, en canvi, Nissan després, quan va voler, va dir plegó.
No és la primera vegada.
No és la primera vegada, ni amb Nissan ni amb altres empreses.
Sí, exacte.
I crec que quan tu com a institució posis diners, això t'ha de permetre tindre un espai de decisió i tindre una cadira en el Consell d'Administració.
Dins aquesta reformulació que d'alguna manera feia el país, dins aquesta recuperació econòmica, crec que ho estem fent bé. Vull dir, salta de sobte la notícia, per exemple, ens quedem sense xips, i descobrim de sobte que a tot el sud d'Europa no tenim ni una sola fàbrica de xips, i se'n parla ara de fer-ho. Parlem de transició ecològica. Les dades de la Covid sembla que, efectivament, han posat en el discurs una mica transversalment la necessitat d'adoptar aquest tipus de polítiques que siguin unes polítiques doncs, més amables amb la qüestió ecològica. Creu que s'ho creuen de debò? O creu que és més aviat la ressaca d'aquesta borratxera que se'n diu pandèmia, que se'n diu crisi econòmica, que se'n diu tot plegat?
Doncs la veritat és que no ho sé si serà la ressaca o si s'ho estan prenent seriosament. El que dic és que crec que no queda alternativa que no siga prendre-seu seriosament. I sobretot, ara que parlem de l'overchips, no? Jo crec que això no deixa de ser una conseqüència de la manca de política industrial que hem tingut en aquest país i sobretot de la manca de planificació. Jo crec que en aquest país sembla que faça al·lèrgia la paraula planificació. Doncs bé, la necessitem, perquè no podem ser exclusivament un país de sol i de platja. No? I que no ens faça resilients davant de situacions com ara hem tingut amb aquesta pandèmia. Necessitem diversificar el nostre model productiu. És cert que no està poc diversificat, però sí que està poc equilibrat. I ha estat molt centrat en el sector de l'automoció, en el sector del turisme i també en el de la construcció. Per tant, com hem d'anar evolucionant en aquests sectors? Pues, per exemple, en el tema de l'automoció, el que necessitem és aprofitar tota l'experiència que tenim i tot el talent que n'hi ha en aquest sentit i veure com fem aquesta transició cap al vehicle elèctric. Perquè el que precisament no volem és que la gent es quede sense feina pel camí. Yeah. I tenim a gent que en sap molt.
Que complicat és tot això molt. Que diu. És molt complicat, eh? Necessari, molt. Però efectivament és molt complicat. Què li passa pel cos a Jessica Albiach quan escolta Pablo Casado dient que els nens que parlen castellà el profe no els deixen al lavabo?
Bueno, jo crec que és una barreja entre ràbia i tristor. No? Ràbia perquè veus com amb tanta impunitat es van dient barbaritats, es van mentint, no? I com al final veus com Catalunya, com l'Estat, doncs no és una illa davant d'aquesta tendència global al trumpisme, que no deixa de ser el de les fake news, no? El de les mentides, el de les falsedats. I per un altre tristor, perquè fixa't que nosaltres som una força d'esquerres, una força progressista, però jo crec que la gent que és de dretes i que vol votar conservador també té dret a tindre opcions conservadores en la línia democràtica del que tenim en altres països europeus. No? I crec que ara mateix doncs, tenim una dreta que cada vegada s'assembla més a l'extrema dreta de Vox, doncs, que qüestiona principis elementals de drets humans i de democràcia.
Li amoïna el retrocés en l'ús del català?
Em preocupa en general el clima que s'està creant. I crec que aquí, òbviament, jo crec que és inqüestionable que el model d'immersió lingüística ha estat un model d'èxit i de referència, però més enllà d'això, crec que faríem bé d'obrir el focus i de parlar de l'ús social del català, com està baixant les xifres de parlants. I crec que així doncs, ens hauríem de conjurar totes. I, per tant, no només posar el focus en l'escola, sinó pensar en quines són les polítiques culturals, audiovisuals, de foment, de promoció del català, perquè siga una llengua cada vegada més atractiva. I també li diré, crec que també és interessant, i nosaltres almenys així ho veiem, que vivim no només en un estat que és plurinacional, sinó que també és plurilingüe, que no només des de Catalunya se fomenta el català, sinó que també en altres punts de l'Estat es puga aprendre català.
L'altre dia preguntàvem aquí al programa, no? El fet que s'hagi arribat a identificar TV3 molt amb una determinada opció, en aquest cas l'independentisme, no pot haver provocat també que hi hagi tot un sector de gent que abans consumia habitualment català a través de TV3 i que segurament era la seva gran font d'ús del català, que l'hagi allunyat i això pugui tenir una certa conseqüència, també?
Fixa't, jo crec que n'hi ha una part del que dius que és certa, però també és cert que al final el fet de veure un mitjà de comunicació en un idioma o l'altre, això sí que posa de relleu que tu entens aquest idioma. Jo crec que el català és un idioma que s'entès pràcticament pel 100% dels catalans i de les catalanes. Jo crec que aquí el que sí que jo crec que és una bona notícia és que a través de la llei audiovisual del pacte del Partit Socialista amb Esquerra Republicana a l'Estat, doncs que s'inverteixi en el doblatge en català, en la producció audiovisual en catalana, perquè això no només ajuda al català, sinó també doncs, a la indústria audiovisual catalana, que tan malament ho ha passat.
Yeah. Segurament deixar d'utilitzar el català com una eina de guerra política, no?, en definitiva.
Òbviament, i a més jo no deixaré d'insistir, el català no va d'independentistes o no independentistes, ha estat sempre, bueno, sempre, els últims 40-50 anys, la llengua del país, un consens de país, i així ho hauria de ser.
Hi ha coses que, efectivament, cada vegada estan més presents al discurs polític. Parlem de la qüestió ecologista, parlem també de la qüestió feminista. No? Ara fa unes setmanes, uns dies, va estar amb nosaltres la consellera, Tania Verge, no vam estar parlant sobre aquesta necessitat de fer una qüestió absolutament transversal del feminisme. De mica en mica s'està aconseguint. No? Malgrat les dades, poden ser molt preocupants, perquè ho són,
sí,
realment. No? Però sí que sembla que, efectivament, si més no, en la política, que de per si és tot un missatge que llancem socialment, aquest missatge feminista s'està obrint pas d'una manera bastant potent, no?
Està calant. Jo crec que ara mateix les principals dues onades democratitzadores, i sobretot que estan hegemonitzant els discursos, estan el discurs feminista i el discurs ecologista, com ara molt bé deies, i jo crec que és important que passem de les paraules als fets. Ara, tret d'una minoria, molt minoria, tot el món és ecologista i tot el món és feminista. No? Si més no, tot el món està preocupat per la igualtat i està preocupat per la continuïtat i per quin planeta li deixarem als nostres fills i les nostres filles. Ara, el que és més important és que aquestes paraules siguin traduïdes en polítiques, i això també es demostra amb números. I per tant, això vol dir recursos, això vol dir pressupostos, i això vol dir doncs, polítiques molt concretes. I aquí, si em permets, torne a escombrar cap a casa, a granar cap a casa, com diríem a València, i és que en el tema dels pressupostos sí que contemplem que les famílies monoparentals, monomarentals generalment, doncs tinguin ajuts semblants als que tenen les famílies nombroses, per exemple, a l'hora d'accedir a un habitatge.
Perquè sabem, és interessant, això.
Sí, perquè sabem que bueno, tenim un país que està greument afectat per la desigualtat i que normalment doncs, aquelles famílies monoparentals són les que més pateixen la pobresa.
Estic buscant una dada, aquí la tinc, perquè quan ha parlat de l'habitatge m'ha recordat una dada que he vist abans que jo no tenia ni idea i m'he quedat al·lucinat, fa referència als desnonaments. Ahir vam tenir un altre cas d'un desnonament, una cosa brutal, no? Una senyora 70 i escaig anys amb el seu fill que vivien en aquella casa, després de 7 vegades intentar-la desnonar, finalment l'han fet fora. A mi el que m'al·lucina, senyora Albiach, és que des del gener del 2021, són dades del Consell General del Poder Judicial, des del gener de 2021 fins al mes de juny s'han produït de mitjana 19 desnonaments al dia a la província de Barcelona. Això és una burrada, no?
És una burrada i, a més, en la majoria dels casos també es dona, abans no, vam tindre la bombolla immobiliària de la hipoteca i ara acostuma a ser de lloguers. I, a més, estem veient que moltes vegades passa fins i tot amb uns serveis socials que han donat un informe favorable sobre la situació d'absoluta vulnerabilitat en la que viuen algunes famílies, algunes persones, moltes d'elles grans i fins i tot amb problemes de mobilitat. Així sí que voldria destacar que en el cas de Barcelona, per exemple, tenim una unitat antidesnonaments que a través de la mediació acaba aturant 9 de cada 10 desnonaments. Jo crec que mentre hi hagi un sol desnonament estarem davant d'un fracàs, sobretot quan parlem de famílies vulnerables que no tenen alternativa habitacional, això vol dir que no tinguin un lloc on anar, i crec que aquest model s'hauria d'estendre a tot arreu i que sobretot hauria de ser la Generalitat qui també entomi doncs, aquesta unitat antidesnonaments. Aquí, què hem aconseguit nosaltres, per exemple, als pressupostos? Doncs que n'hi hagi 1.000 milions d'euros per habitatge públic. Però queda molt de camp per córrer. Vull donar només dues xifres. Mentre a Catalunya només està construint o només tenim un parc de lloguer públic del 1,5%, la mitjana europea és del 15%, és a dir, 10 vegades més, i per tant, tots els recursos que posem seran pocs.
L'altre dia teníem una conversa interessant, perquè a mi em crida l'atenció tota una sèrie de coses. No? L'OMS posa Barcelona com a exemple amb el tema de les superilles i també aquelles illes verdes, no una de cada tres a l'Eixample. L'altre dia també reconeixen els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona com els millors de tot l'Estat. I en canvi, fèiem la conya, fa un parell de dies, no? Escoltava un dels nostres contertulians i li vaig dir, sí, home, entres per el túnel de Glòria i surts a l'infern, no? Perquè escoltaves quina era la situació a Barcelona i realment cridava molt l'atenció. No? Per què té tan mala premsa el que fa, des del seu punt de vista, el govern municipal, quan en realitat, des d'un punt de vista internacional, se li estan donant uns recolzaments molt potents? No?
Doncs mira, jo crec que Barcelona està tirant endavant transformacions de la ciutat. I ara parlaves de l'urbanisme, podem parlar de la mobilitat, podem parlar de la limitació, per exemple, dels pisos turístics. I això, jo crec que aquestes transformacions generen por. Generen por, per un costat, en certs sectors que tenen por de quedar-se enrere, no? I altres que sí que temen de perdre els seus privilegis. perquè fins ara, per exemple, si pensem en l'ús del cotxe, crec que el cotxe ara mateix només representa un 20% i en canvi ocupa el 60% de l'espai. Mm-hmm. Clar. Aleshores, què ens estem trobant? Doncs en la reticència d'alguns sectors doncs, que, com dic, tenen por o de quedar-se enrere o de perdre els seus privilegis. I alguns d'ells tenen molta influència i tenen molta entrada en els mitjans de comunicació i veiem com alguns doncs, estan molt organitzats i fan molt de soroll, però que quan tu aixeques el cap, més enllà d'aquell soroll que puguem fer-te en algunes xarxes socials en concret, doncs te trobes reconeixements, com tu dius, doncs perquè estem al capdavant d'algunes de les transformacions més interessants, sobretot per viure en ciutats pensades pels veïns i les veïnes i no només pels turistes, que volem turistes, ja ho dic, per si de cas algú diu no voleu turistes, volem turistes, però no volem que la nostra ciutat sigui un parc temàtic.
Ahir va estar amb nosaltres una de les arquitectes responsables de la remodelació de les Rambles. Uh-huh. Que interessant, no?, el que són les Rambles.
Doncs això començarà a partir del 2022
sí, sí.
I sobretot també doncs, va en aquesta línia de ciutats pensades pels veïns i les veïnes.
Déu-n'hi-do, com s'imagina la Barcelona en el futur?
Doncs jo me la imagine doncs, una ciutat encara més amable, perquè bueno, vostès saben que jo vinc de València, jo quan vaig arribar a Barcelona va ser una ciutat que absolutament em va captivar, però és cert que de vegades ha estat una ciutat dura, no?, per viure amb alguns punts de no?, i sobretot una desigualtat que hem vist així, que no només afecta a Barcelona, sinó que afecta a tot el país, doncs amb gent que jo sabem que està patint, doncs amb no suficients zones verdes, i per tant totes aquestes transformacions que estan duent a terme des de l'Ajuntament de Barcelona, doncs jo me la imagino una ciutat molt amable, ja ho comença a ser, i estic convençuda que ho serà encara més, i sobretot referent internacional, doncs per exemple en atracció de talent tecnològic, que ara ja estem veient com estan arribant doncs, Microsoft, per exemple, no? I ja comencen a veure com Barcelona doncs, és aquesta ciutat en la que volen instal·lar-se en lloc d'anar-se'n a qualsevol altre punt d'Europa.
Fixa's com és la vida. Saps què estava pensant ara? Que l'estava repassant mentalment a veure si m'havia descuidat de parlar-li d'algun dels temes importants del país, que segurament sí.
Quin?
Això em passa per no mirar els guions, que és el que em maten sempre, no? No estava pensant, no hem parlat del procés?
Bueno, és que ara n'hi ha tants temes damunt la taula que uns se sol apena als altres.
No, però és interessant veure, no?, com el que ha estat el gran tema que ens ha ocupat a tots i a totes durant tant de temps,
sí.
Ara de sobte, en una entrevista amb una persona tan important com vostè dins el que és la vida política catalana, clarament, doncs pràcticament fins al final i en l'últim minut i així ràpid, no?
Doncs pregunta'm el que vulguis.
Què ha passat amb el procés?
Què ha passat amb el procés? Bueno, jo crec que comencem a estar en un moment postprocés i això vol dir que, per exemple, alguns tòtems, no?, o alguns mantres que tant s'havien parlat del procés, com per exemple la unitat de l'independentisme, doncs veiem, i això ho veiem per exemple amb els mateixos pressupostos, doncs aquesta unitat, i no només en els pressupostos, sinó per exemple pel que fa a la taula del diàleg, doncs comencem a veure com venia alguns partits, com Esquerra Republicana, amb el president del govern al capdavant, doncs que tenen una aposta molt clara per iniciar una nova etapa, que és la taula del diàleg, i en canvi tenim a l'altre costat dins del govern a Junts per Catalunya, doncs que aquesta no és la seva aposta. Jo crec que era molt necessari que els líders independentistes estigueren en llibertat i afortunadament doncs, ja se van concedir els indults i crec que això doncs, ajuda a rebaixar i crec que, òbviament, en aquesta taula del diàleg el que hem de fer és avançar perquè Catalunya puga decidir el seu futur.
Doncs miri, li faré la mateixa pregunta que a Barcelona. Ara com s'imagina la Catalunya del futur?
Doncs me la imagine amb molt més que habitatge públic, me la imagine amb molta més equitat territorial, perquè n'hi ha llocs directament que s'han convertit durant massa temps en el pati de darrere de Catalunya, i estic parlant del Camp de Tarragona, estic parlant de Terres de l'Ebre. Me la imagine, també t'ho diré així, sense el Hard Rock, per exemple, sense el Barcelona World, perquè això vol dir que no tindríem el casino més gran d'Europa. Me la imagine amb molts més recursos doncs, per la salut mental, perquè sabem que ara doncs, hem fet un primer pas amb aquests pressupostos, però necessitem molts més. Vull recordar que tenim una tercera part dels psicòlegs públics que tenen a la resta d'Europa. Mm-hmm. Doncs me la imagino amb uns serveis públics blindats, me la imagino amb moltíssima gent parlant català.
Se l'imagina amb tota un nou tripartit també o no?
Me la imagino amb un govern de progrés.
I això vol dir un govern tripartit?
Això vol dir amb forces progressistes. Ja veurem si són dos, tres, o ja veurem quina és la fórmula. però clarament me l'imagine doncs, tornant a ser avantguarda d'Europa en alguns dels temes i sobretot també sent motor d'Espanya en altres, no? Perquè al final les grans transformacions del nostre país doncs, sempre han vingut de la mà.
Aquella foto que ens arriba des del passat, en la que vam veure Yolanda Díaz, Ada Colau, Jessica Albià, que Alberto Garzón, per ser la senyora Oltra també, és en realitat una foto de futur?
Absolutament. Jo no diria que no només és una foto de futur, sinó que és una foto d'il·lusió i és una foto d'esperança. I crec que cap aquí és cap a on hem de caminar. I jo me trobe, això va ser en l'Assemblea dels Comuns a finals de novembre, que sembla que fa molt perquè passen moltes coses, però no fa ni un mes. I crec que aquesta és la direcció, la entesa entre diverses forces, però no només això, sinó amb moltíssima ciutadania. Nosaltres estem veient que se'ns apropa molta gent que, doncs, que estava desencantada de la política o que no se sentia interpel·lada i que veu en aquesta plataforma que liderarà Yolanda, que començarà amb trobades amb la ciutadania per escoltar les seues necessitats el proper any, una vegada tinga derogada la reforma laboral, doncs que vol participar i ens diu com puc ajudar. Jo dic, bueno, un moment, que això encara, encara tot comença ara. I la veritat és que aquest esperit d'il·lusió és el que necessitem, no? Jo crec que portem anys molt durs, ja els portàvem arrossegant, però amb la pandèmia encara més, i per tant jo crec que podem tindre el govern més bonic d'Europa.
M'han dit que hi ha gent a Madrid que s'ha posat molt nerviosa amb aquesta foto.
Ai, no ho sé. Va. Per la foto...
No ho sap, vostè?
No. No sé per on vas. No, la veritat és que no sé per on vas.
Haurà de tornar, que... haurà de tornar, efectivament. Haurà de tornar un dia d'aquests,
sí.
I seguim parlant de la foto.
Jo et diria una cosa. Estic superil·lusionada, així com una confessió. I a més... Ho estic perquè és un projecte on tothom és benvingut, on a més el més important és el projecte i després la resta de coses cauran pel seu propi pes. I per tant s'està generant aquesta onada d'il·lusió i com dic, les portes estan obertes de bat a bat.
Com les d'aquesta casa, per sempre que vulgui.
Que bé.
Jessica Albiach, moltíssimes gràcies.
Una abraçada i un plaer.
22 minuts, les 5, una pausa, de seguida Eduardo de Vicente arriba al Tot anirà bé.